us convidem a fer un petit parèntesi, a que primi la reflexió, la crítica, el pensament. És la proposta que ens llença cada 15 dies el professor de filosofia Pere Martí i que entomem amb molt de gust. Pere, bon dia, benvingut de nou.
Molt bon dia.
Aquest matí ens proposes parlar de tecnologia.
Sí, pot semblar que això de la tecnologia queda lluny de la filosofia. Però, bueno, ja ho vam dir des del primer dia, no hi ha res...
La filosofia pot amb tot.
No hi ha res que no sigui abordable des de la perspectiva filosòfica. I ara, si et sembla, jo puc començar amb una pregunta que et faig jo amb tu. Tu creus que la tecnologia és bona per la humanitat?
Segur que sí.
Segur que sí.
I tant.
Tanmateix...
Tot i que pot ser perversa...
Hi ha moltes tesis, molts plantejaments actuals que posen en dubte això, fins i tot ens alarmen davant dels perills que pot comportar la tecnologia. I fins i tot algunes ocasions plantegen com si diguéssim un dilema, no?, entre la humanitat i la tecnologia, que aviat haurem de triar entre una cosa i l'altra. Bé... D'aquesta és la qüestió que volia parlar. Podríem dir que hi ha un culpable, si es pot dir així, que es remunta alguns segles enrere, el senyor Jean-Jacques Rousseau, més o menys Rousseau, és un d'aquestes personatges que ens sonen, que justament va guanyar un premi d'assaig amb aquesta pregunta. Bé, no era exactament així, però sí, si les ciències i les arts eren bones per la humanitat. Hi havia una acadèmia, l'Acadèmia de Dijon, que va plantejar aquest tema per presentar escrits a concurs, i el senyor Rousseau s'hi va presentar i va guanyar. I va guanyar amb un escrit que va assentar una tesi que després ha tingut una transcendència extraordinària. És l'escrit en el qual planteja la tesi del bon salvatge. Una tesi que ve a dir que allò que és natural és bo, allò que és artificial i, per tant, en el que s'hi barreja la tecnologia és dolent. I això a nosaltres ens som hereus. Això ha penetrat molt profundament en la nostra cultura, sobretot a través del romanticisme, però ens portaria massa lluny ara explorar aquesta qüestió, però...
Tot i que pocs han llegit El bon salvatge.
Sí, i això que és un text molt, molt, molt senzill, molt curtet i fins a cert punt demagògic, però sí, és un text fundacional d'una mentalitat. En lloc de llegir Bon salvatge, si vols et poso un exemple que està extret de la publicitat. Entre parèntesi podem dir que la publicitat té moltes qüestions a discutir i a criticar, però si ens la mirem des d'un punt de vista estrictament analític, ens pot servir de molt a l'hora d'acotar quins són els valors que hi ha en una societat, perquè són aquells valors que s'utilitza per vendre'ns alguna cosa. Per tant, se suposa que és allò que nosaltres desitgem. I, per tant, ens indica quina és la línia que segueix aquesta societat. Per tant, mirem els anuncis publicitaris amb aquesta altra òptica i en traurem una gran quantitat d'informació que no és la comercial estrictament.
No hi hagués pensat mai.
Doncs,
bona aquesta.
Sí, és una font d'informació important. No sé si ho recordaràs, perquè ja fa un temps hi havia un anunci en què es feia propaganda d'una favada litoral. I hi havia uns senyors que anaven amb el cotxe cap a la muntanya i arribaven a una casa de pagès.
Ja el recordo, sí.
El recordes, no?
Sí, tant.
I quan els veien arribar ja corrien allà a la casa aquesta i diuen, senyora, volem que ens facis aquella favada que és tan bona, no sé què, i la senyora anava allà al rebost i agafava una llauna de favada, la posava a la cassola, els hi servia, i diuen, que està de muerte, deia el que en diríem... El farigola, no?
El que anava... El pixapins.
El pixapins. Però bé, més enllà de la retòrica de l'anunci, hi ha aquesta idea. Allò que és bo és el natural. I allò és el que, teòricament, a l'Urbanitas va buscar allà on se suposa que existeix allò que és natural, que, de fet, per molt que sigui de pagès, en el món de pagès tot és artificial, perquè està fet per l'home. Però és igual, hi ha aquesta idea. Això de la publicitat realment és interessant, perquè ara em ve al cap un altre anunci d'una agència de viatges que ja no existeix, em sembla, que ens mostrava l'ideal, del viatge, no?, que havia de fer una persona, i sortia un senyor amb unes ulleres d'aquestes de capbussar-se i estirat allà amb una hamaca i amb una, no sé, amb una caipirinha o el que fos.
Em ve la imatge ràpidament, sí, sí.
I allò venia a representar l'ideal que podia desitjar qualsevol persona en la nostra societat. Quin és aquest ideal? Doncs no fer res, estar ajegut amb una hamaca sense fer res. I això no deixa de ser també sorprenent en una societat en què el treball està valorat fins a l'extrem, que a la vegada l'ideal sigui el no fer res, és a dir, que hem de treballar, allò, ens hem de deixar la pell treballar per aconseguir allò que volíem, que és no fer res. Podríem començar per aquí, no?
Seria més senzill.
Seria més senzill. Però bé, deixem la publicitat. La tesi del senyor Rousseau era que les arts i les ciències havien pervertit la humanitat i que havien de tornar allò que és natural. Però què és el que és natural en l'ésser humà? Si anem no a la història, sinó a la prehistòria, veiem que quan comença a aparèixer allò que anomenem humà, des del punt de vista fins i tot biològic, és a dir, quan apareix l'espècie Homo, deixem de ser Australopithecus, que eren encara semimonos, i passem a ser de l'espècie Homo, el primer de tots, l'Homo habilis, perquè el considerem ja un antecedent llunyà de la humanitat, de l'Homo sapiens sapiens, doncs perquè comença a fer servir pedres, però no com a tals, sinó modificant-les per donar-los un ús.
És l'embrió de la tecnologia, no?
És la tecnologia. És el que, per exemple, el senyor Eudald Carbonell, en les seves tesis sobre aquestes qüestions que ell coneix en profunditat, posa sempre de manifest. L'homo sapiens, en tant, és l'homo faber, l'home que fa, no?, l'home tecnològic. Per tant, allò que ens constitueix com humans justament és la tecnologia, la capacitat de fer eines. En definitiva, una eina és el resultat de modificar l'ús d'un element natural per donar-li una finalitat diferent. Per exemple, l'altre dia parlàvem de l'etologia. En aquestes ciències també s'estudien aquestes conductes que són les que s'anomenen intel·ligents. Per exemple, quan alguna espècie de monos utilitzen les pedres per trencar nous, no?, fruits secs. O bé, quan alguna altra espècie de monos agafa un branquilló i li treu totes les petites branquetes perquè quedi un pal recte i així el pot posar dins el niu d'unes formigues i alimentar-se d'aquestes formigues. És a dir, la modificació del medi natural per aconseguir una finalitat diferent de la que era la pròpia d'aquell objecte. No? Això és la tecnologia i això és el que forma part de la nostra naturalesa. I ara estic aquí, ara tinc unes notes que puc llegir perquè porto un aparell tecnològic que se'n diu ulleres, sense el qual doncs en seria pràcticament impossible, però és que a més tenim aquí una llum artificial i una calefacció que fa que nosaltres en aquests moments puguem estar tranquil·lament aquí fent aquest programa quan a fora doncs, comença a fer fred, plou. És a dir, creem un medi artificial, tecnològicament produït. I això és realment el propi de l'espècie humana. Nosaltres, com a éssers vivents, tenim un procés evolutiu des del punt de vista biològic, com la resta d'espècies, però aquesta evolució biològica és poc rellevant. L'evolució biològica és molt lenta, passa amb milions d'anys, etc. Però, en canvi, l'espècie humana es caracteritza per aquesta segona capa que té, que és l'evolució cultural. Tenim dues naturaleses, la biològica i després la cultural. A través de l'evolució cultural, l'evolució tecnològica, nosaltres aconseguim modificar el medi. No adaptar-nos al medi, sinó modificar el medi a les nostres necessitats. I ara, ja fa un temps, però ara de manera molt més evident, estem passant a una tercera fase. Aquesta evolució cultural ens està permetent no només modificar el medi per adaptar-lo a nosaltres, sinó modificar-nos a nosaltres mateixos per tenir encara una superior adaptació al medi. Això és el que en diem l'enginyeria genètica.
I aquí entra en joc també l'ètica.
I aquí entren en joc moltíssimes coses.
La moralitat.
I aquí és on entra en joc el que deia abans, aquelles sospites, aquelles pors, aquelles preocupacions, aquell considerar la tecnologia com una cosa, diguem-ne, fins i tot contrària a la humanitat. Però, esclar, la tecnologia és justament el que ens fa a nosaltres ser específicament humans. Allò que ens diferencia de la resta d'espècies. I aquí també voldria afegir un altre element. Al començar aquests programes insistíem molt en la paraula. Dèiem que la paraula és l'eina de la filosofia, que és el nostre mitjà de treball, etc. Però la paraula també és tecnologia. La paraula també és tecnologia.
Això és revolucionari.
Sí, aquí també, si féssim una mica enrere, veuríem que hi ha un origen remot d'aquesta desvinculació, d'aquesta separació. Si anéssim al Renaixement, hi ha un moment en què se separa el que és les ciències de les lletres i s'estableix que l'humanisme i tot allò que té a veure amb allò humà queda, diguem-ne, vinculat al món de la paraula, al món de l'esperit, a la literatura, a la filosofia, a l'art com a màxim. I tot allò que té a veure amb les ciències queda, com si diguéssim, en un altre registre. Aquesta separació és vigent avui, encara. És perfectament vigent avui, encara. I, a més, també en el Renaixement trobem un altre element que contribueix encara més a aquest error, a aquesta, diguem-ne, concepció esbiaixada d'origen. Un senyor, Francis Bacon, que no és tan conegut com el senyor Rousseau, etc., però que és realment també important perquè és dels qui va consolidar una determinada manera d'entendre la tecnologia com alguna cosa que és enfrontada a la natura. El senyor Bacon rebutjava tota la ciència i la filosofia antiga perquè era poc pràctica. I ell deia, no, és que el coneixement ha de servir per alguna cosa. Això no té res de dolent, evidentment. I després també és el que promocionava o fomentava que l'observació havia de ser el punt de partida i no només l'especulació intel·lectual. Tot això també és perfectament raonable, però hi havia una qüestió de fons que és la que m'interessava destacar, que és que ell deia, la filosofia, el coneixement, la ciència ha de servir per alguna cosa i per aquesta cosa que ha de servir és per dominar la natura. I aquí entra en joc aquesta concepció de que l'ésser humà és alguna cosa diferent de la natura i contraposada a la natura i que la tecnologia ha de servir per enfrontar-se a la natura. Si això ho barregem amb la idea aquesta de allò natural bo, lo artificial, lo tecnològic dolent, de tot això ens sorgeix aquesta idea errònia de que hi ha alguns elements en tot allò que és científic o tecnològic que ens han de preocupar des del punt de vista de l'humanisme, de l'humanitat. Quan, de fet, nosaltres, els éssers humans, som éssers humans en tant que som éssers tecnològics.
Però, I per què pesen tant les tesis d'aquests pensadors del segle XIX?
Doncs, bé, Bacon és anterior, Bacon és del Renaixement. Pesen perquè han tingut un... s'han recollit les seves idees i s'han utilitzat a l'hora d'explicar el món i la realitat també d'acord amb determinats interessos. Determinades conviccions que podrien servir per a interessos econòmics, interessos polítics, interessos religiosos, que després doncs, són els que ajuden també a que determinades estructures de poder tinguin una determinada influència i puguin continuar funcionant, mantenint diferències socials, privilegis, etc. Aquí hauríem d'entrar en una anàlisi més complexa, més àmplia, però la idea que em podria quedar això d'entrada és que en la nostra societat, jo amb lo de l'anunci d'abans ho he introduït de manera potser una mica involuntària, des del punt de vista de les idees, de la manera de pensar i d'entendre el món, se sustenta sobre tot un seguit de contradiccions. I això, fins a cert punt, ens torna, com si diguéssim, fent servir un exemple de la psiquiatria, en una societat una mica esquizofrènica. Sí, Freud deia que tots som paranoics. Tots tenim complexes i traumes que ens marquen com a persones. Tots som neuròtics constitutivament, però potser socialment som una mica esquizofrènics, no? Ens movem amb aquesta ambivalència de valors que, si els analitzem en el seu origen i en el seu fonament, són essencialment contradictoris. Al final, la etimologia de la paraula tecnologia fa referència al grec techné. Techné s'hauria de traduir per art, no, però bé, que significa simplement un procediment per realitzar un producte. És a dir, una acció que té com a resultat la modificació de la realitat. I aquest és el fonament de l'espècie humana. Clar, hi ha tecnologies, hi ha procediments, hi ha modificacions de la realitat que tenen efectes i conseqüències molt profuns.
I perversos, també.
Bé, perversos. En definitiva, les eines que hem anat construint ens obren camps de possibilitats. L'ús d'aquestes eines, les possibilitats que tenim al davant, estan, diguem-ne, a la nostra disposició. Que en fem un ús pervers. Què vol dir un ús pervers? En benefici d'uns quants, que posen en risc allò que és l'essència pròpia de la humanitat. Són coses diferents. Per exemple, pensem ara en un cas extrem o no tan extrem, els cíborgs. Ara tenim ja la possibilitat... A veure, jo, tots ho som més o menys. Les ulleres ja són una eina que ens modifica la nostra capacitat física. Senzilleta, però la modifica. Tots coneixem el cas d'un senyor com el senyor Pistorius, que, doncs, es va, degut a un accident, es va instal·lar unes pròtesis que el permetien, doncs, augmentar el seu rendiment des del punt de vista de la velocitat. De la mateixa manera que es dona aquest cas, es podrien, i de fet s'estan ja donant endavant, propostes de modificació de les nostres potencialitats estrictament físiques. Això ens porta a pensar que en el futur estarem compostos no només de una naturalesa biològica, sinó també de naturalesa tecnològica, d'elements creats per al propi ésser humà.
Recordes aquella sèrie de fa molts anys, La dona biònica?
La dona biònica, per descomptat. Això ens disminuirà la nostra humanitat. El fet de ser, diguem-ne, de carn i ossos és condició necessària per la nostra humanitat.
Bona pregunta.
Bona pregunta. No és tot allò que hem parlat fins ara de tecnològic realment el més proper a allò que en diem evolució cultural i, per tant, propi de l'ésser humà? Si et sembla, ho deixem aquí.
I tant que sí. Pere Martí, gràcies per fer-nos pensar una estoneta, per feinejar en filosofia. Ha estat un plaer. Ens retrobem aviat.
Vinga, fins la propera.